RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Iep, què tal? Nou capítol de RAC and Go, el podcast pels emprenedors de RAC1. Gràcies per seguir-nos. Avui us parlo des del cotxe, sóc camí de Vic, on ens trobarem amb els convidats del podcast. Molta atenció a tots els qui us dediqueu al món de l'educació o teniu fills en edat d'anar a l'escola. Ara us ho explico. Molt bé, ja he aparcat. Ara entro al coworking de la Universitat de Vic, on hi té la seu l'spin-off de la que parlarem avui. I què estem a punt de descobrir? Doncs una nova solució per detectar el més aviat possible problemes d'aprenentatge en nens petits. Avui a RAC and Go, la intel·ligència artificial aplicada al món de l'escola.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Posem la situació següent. Tinc una filla a primer de primària a l'escola i la cosa no va del tot bé. No sabem si és que es distreu molt o no es concentra prou o ben bé què passa, però el cert és que no acaba de rutllar. Saludo el Sergi Grau i el Josep Maria Serra. Gràcies per acollir-nos en aquest coworking de la Universitat de Vic. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El Sergi i el Josep Maria són els cofundadors de l'startup que tractarem avui, Neureka Lab. Quina resposta li donem a aquests pares d'aquesta nena que no acaba de rutllar del tot bé l'escola?
Bueno, si no rutlla bé, haurem de veure per què no rutlla bé. Pensem que l'etapa de primer, segon d'educació primària, el cicle inicial, és una etapa de grans canvis, és una etapa en què es passa molt del joc a ser més curriculars, i en aquesta etapa en què hi ha aquests canvis, no tots els nens i nenes s'hi adapten al mateix ritme. Per tant, hem de ser capaços de veure per què les coses no van bé, en quin dels processos bàsics aquesta nena no s'acaba d'adaptar, i a partir d'aquí, un cop identificats, començar-los a treballar.
I amb la vostra aplicació el que podríem saber amb més anticipació que mai és si hi haurà possiblement problemes d'aprenentatge en la nostra filla, correcte?
Nosaltres hem creat aquesta aplicació precisament per avaluar els processos bàsics d'aprenentatge, que són la lectura i el processament numèric i el càlcul, que són transversals a moltes matèries i, per tant, que fonamenten la base dels diferents aprenentatges. Pensem que els nens i nenes comencen a llegir, aprenen a llegir amb l'objectiu de llegir per aprendre. Doncs en aquesta primera etapa els hem de donar tot el suport que puguem. I el mateix passa amb les matemàtiques. Hi ha tota una sèrie de conceptes bàsics que, si no es consoliden bé, a mesura que anem complicant a nivell curricular, aquesta estructura cada vegada serà més fràgil.
El Joan és el coordinador de primària d'una escola, de posem per cas per estar prop d'aquí de Vic, Roda de Ter. També té detectats alguns alumnes que no segueixen del tot bé el ritme de la classe. També el podeu ajudar, el professor, el Joan?
L'objectiu és que tinguin eines que siguin objectives per poder fer aquesta identificació, perquè dia avui ens trobem que tot recau molt a la intuïció de la mestra, no, o del Joan en aquest cas, que si ella identifica algun signe, doncs pugui treballar amb l'equip psicopedagòg per tirar endavant una avaluació. I el que volem és que no depengui de la persona, sinó que aquesta mestra tingui les eines suficients de manera objectiva d'identificar tots els nens i nenes a l'aula i a partir d'aquí acompanyar-les.
Per tant, si una família vol saber si el seu fill o filla tindrà problemes d'aprenentatge, pot fer-ho a través de la vostra aplicació i també ho pot fer un professor o una mestra d'una escola per tenir una, diguem-ne, una avaluació menys subjectiva i més objectiva de la realitat de la seva aula. Correcte? Sergi, podríem fer una demostració de com va aquesta aplicació per tal de que puguem saber què tal està el nano a nivell d'aprenentatge i quines podien ser, si fos el cas, les seves dificultats en el futur? Entrem ara?
Entrem a dintre l'aplicació, on veurem que s'han creat diferents perfils de nens i nenes per l'escola.
Hola, Josep, veig aquí. Imagina't que és un...
Un nen que es digui Josep, que ens ha dit que està fent el primer.
Molt bé.
I entraríem a fer l'activitat que li toca, que ens permeti avaluar.
Ara has entrat a l'aplicació, aquí hi ha tot de dibuixos.
I ara la història ens està dient que estem anant un viatge, on ens permet arribar a la Terra, i cada planeta és una activitat diferent.
Va, anem a la primera activitat. Què hem de fer?
Ens dirà, ara escoltarem quin és el nombre que volem que identificar.
30.
Hem sentit el nombre, i ara el que veurem del nen el que té és un teclat digital, virtual, on li permet introduir aquests números en funció del que ha escoltat. I ara introduirem el número 30. Validarem si ha sigut correcte o no, i l'aplicació ens dona el feedback de si ho hem fet bé o no. continuaria...
Verd, per tant, 50, ara equivoca't.
4. Suposarem que hem escoltat que era el 56. Entrem al 56. I l'aplicació ens acaba de dir que no era correcte i ens dona quina és la solució. I si vols, podem provar una altra.
Va, som-hi, provem una altra. Aquest és el Max.
En aquest cas, la segona activitat seria relacionada amb identificar els nombres i com es composen. I tenim un seguit d'aliens. Cada alien té una forma i un color diferent i també té un valor diferent, de l'1 al 1000. En aquest cas, com que estem a primer, seran nombres més petitets. En aquest cas farem un altre exemple.
Molt bé, surt el número 17.
Amb el número 17 hauríem de dir quants aliens de valor 1 volem, quants de 10, i en aquest cas posaré
7 unitats.
7 unitats i una desena, un alien que val 10. A l'hora de comprovar, veig que la nau, tots els aliens que han pujat, si volgués eliminar algun d'ells ho podria fer, i a més comprovar si és correcte o no. I m'acaba de dir que és correcte.
Molt bé. Llavors, això es tractaria, doncs, de diferents proves com aquestes.
Tenim diferents proves com aquestes, on anirem avaluant els diferents àmbits d'aquests nens i nenes. I després, quan acabem de fer tot el procés, doncs podrem veure quina ha sigut l'avaluació, que després amb un informe podrem veure d'aquell nen, però també la resta de companys de la classe.
Quina és la durada d'aquesta prova?
Seria per avaluar les matemàtiques entre 10 i 15 minuts, depèn una miqueta la velocitat de cada un dels nens, i el mateix per a la lectura.
Josep Maria, tu quant temps recomanes que quantes vegades s'ha de fer aquesta prova per tenir una certa indicació del bon resultat?
Sí, nosaltres ens basem en la literatura científica que diu que ha de ser entre 10 i 15 minuts al dia, 4-5 dies a la setmana, o al màxim durant 6 mesos. Amb això es garanteixen els resultats.
Sergi, entenc, per tant, que el joc és molt important perquè el nano pugui participar amb eficàcia d'aquesta prova que li feu, no? Sense la gamificació famosa, això seria més complicat.
L'objectiu, al final, és fer una intervenció que té ales intensives, estem parlant de 4-6 mesos, o si li traiem les vacances escolars, per tant, ha de poder estar motivat per anar fent tota aquesta activitat al llarg del temps. I l'objectiu del joc, com molt bé dius, és que la motivació, l'adherència a aquesta intervenció es mantingui. Tot i això, també és veritat que el que necessitem és que tinguin descans, per tant, aprofitar les vacances de l'estiu per fer altres coses, les de Nadal, ja, entre els altres, simplement pel fet aquest, que pugui tenir desconnexió i quan tornin a jugar es tornin a divertir.
Tot això basat en intel·ligència artificial, tanta por que tenim a la intel·ligència artificial i al final sembla que té les seves virtuts, també, no?
Sí, en aquest cas sí. I aquí ens ho vam trobar a la manera que vam començar a anar a les escoles. Aquest projecte neix de les universitats i era molt pensat pels clínics, és a dir, que tenim un adult que està al costat del nen o la nena i l'estem avaluant i estem fent la intervenció. I quan es vam donar compte que no tots els nens tenien les possibilitats d'anar al psicòleg per poder fer aquest diagnòstic, vam dir que seria molt important anar a les escoles, que allà segur que passaran tots els nens i nenes. Uh-huh. I a l'hora de fer-ho, aquest tractament individualitzat és molt complicat. No, l'escola no té els recursos per tindre un adult al costat d'un nen, i és on la intel·ligència artificial ens ha permès canviar una miqueta les regles del joc. Poder fer que sigui una activitat grupal on tots els nens dintre de l'aula estan jugant aquest joc i el sistema que recull les dades... Llavors l'utilitza per entrenar aquest model d'intel·ligència artificial que pot predir el mateix que si ho féssim de manera individual.
I el rigor d'aquesta aplicació, quin és el nivell d'encert de la solució que vosaltres proposeu? Perquè, escolta, cada nen és diferent i la seva realitat també. Per tant, poden haver-hi molts més factors que s'hagin de tenir en compte.
Sí, evidentment cada nen és diferent. Nosaltres l'objectiu és fer intervencions personalitzades, és a dir, adaptar-nos sempre al nivell de cadascun d'ells i d'elles. Ho fem inicialment, però a més l'algoritme intern el que va fent és va reavaluant el rendiment d'aquests nens i nenes per tal d'anar ajustant el nivell de les activitats. Nosaltres busquem que el rendiment estigui al voltant del 75-80%, perquè això vol dir que allò està ben consolidat i podem passar a un nivell superior. No tots els nens i nenes avancen de la mateixa manera. N'hi ha que avancen molt ràpid, per exemple, en els 2-3 primers mesos veiem moltes millores, però sí que és cert també que n'hi ha que avancen més lentament, on els podem trobar. Per què? Perquè al final l'equació que respon a hi ha o no hi ha millora, com ho bé ens dit, intervenen molts altres factors. Factors inclús de com és l'àmbit familiar. No? S'està demostrat que és molt important el recolzament que anem els nens i nenes a casa per seus aprenentatges. Qui té un bon recolzament millora molt més ràpidament que qui no el té. Això entre un dels factors. N'hi podria haver d'altres, no? Factors emocionals, factors personals de cadascun d'aquests nens i nenes. Això no ho controlem. Però en la mesura que podem, el factor de com anem a treballar aquella dificultat des del coneixement, això intentem garantir que sigui el 100% efectiu.
Molt bé. Coneguem una miqueta més el Josep Maria i el Sergi. Expliqueu-nos qui sou i, sobretot, per què heu acabat implicats en aquest projecte.
Doncs en Josep Maria és investigador de la Universitat de Barcelona en aquest àmbit de neuropsicologia i jo sóc investigador de l'UBIC, en l'àmbit més de tecnologia, i ens vam conèixer per casualitat aquí a Vic, perquè en Josep Maria viu a Vic i jo treballava aquí, i em va començar a explicar el que estaven treballant des de fa anys sobre el tema de trastorn de l'aprenentatge, i explicant una miqueta la necessitat que tenia de que no féssim o no es fes la metodologia tradicional, que era en paper, on es perd molt de temps amb coses que no porten valor, com és corregir, per exemple, aquests tests. O el fet de que quan un nen s'està fent una intervenció i se'n va a casa i ho fan, quan torna no tens informació, tens el full de resultats i t'expliquen com ha anat, no?, aquella setmana. I el fet de com la tecnologia podria millorar això va ser quan vam començar a treballar plegats dintre també d'un projecte de la Caixa, del Research Caixa, en generar aquestes eines. Primer, unes eines digitals que ajudin a fer aquesta identificació de manera molt més eficient. I la segona era, com podem fer que els nens, quan estan intervenint des de casa, des de la classe en aquest cas, puguem monitoritzar què estan fent. I aquí va començar tot, a finals de 2014, a principis del 2015.
Fins a quin punt som pioners amb aquest projecte o hi ha solucions d'altres països que s'hi assemblen? No sé com va això.
Altres països, mira, som pioners no ho som, però sí que a nivell espanyol crec que estem entre els primers en desenvolupar eines digitals per intervenir les dificultats d'aprenentatges, i jo diria que en termes de processament numèric i càlcul, en matemàtiques, sí que seríem els primers en desenvolupar una activitat gamificada i basada o en base científica. Sí que és cert, també per altra banda, que en altres països tot això va començar abans, perquè el mateix diagnòstic, la mateixa detecció o validació del que són les dificultats matemàtiques s'ha produït abans. Jo me'n recordo quan vam començar a treballar amb les dificultats matemàtiques i la discalculia, el 2005, anàvem a les escoles a explicar què és la discalculia, que són les dificultats matemàtiques més enllà de les dificultats aquestes que tothom els hi dona per suposades, no?, que en realitat són difícils com qualsevol altra cosa, o va d'aspecte curricular. Per tant, aquí sí que hem anat una mica més endarrerits. Però ara, en els moments actuals, amb l'aplicació que hem desenvolupat, estem al mateix nivell que altres aplicacions que s'han desenvolupat a nivell europeu. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Permetem saludar a la Carmen Espinosa, responsable dels projectes socials de la Fundació Cellnex. Carmen, quin ha sigut el teu recorregut professional per Cellnex?
Primer de tot, gràcies per convidar-me, encantada d'estar aquí. Bé, jo tinc una àmplia carrera professional a Cellnex. Vaig començar com a tècnic i he passat per diferents responsabilitats i departaments, des de desenvolupament de negoci, comercial, regulació, i ara, afortunadament, estic treballant per la Fundació desenvolupant aquests projectes.
Algú es preguntarà per què saludo la Carmen quan estàvem parlant aquí amb el Sergi i el Josep Maria, i és que el projecte Cellnex Bridge ha triat precisament el projecte del Josep Maria i del Sergi com una manera de poder-los apoyar, no? D'alguna manera el que busqueu és posar en contacte directius sèniors de la companyia amb startups promotadores de l'àmbit social, vaig bé, Carme?
Sí, així és. El que pretenem és fer un acompanyament en aquestes entitats, solucions o startups amb impacte social positiu, acompanyar-les a fer una prova de concepte, de cara a aquesta prova li ajudi a madurar i a consolidar la seva proposta.
Com buscar parelles de fet a nivell emprenedor,
sí.
Perquè
No solament això, sinó també fem mentories, també fem... Hem creat una comunitat on comparteixen informació, també n'hi ha formació, és a dir, és un acompanyament complet.
Què us ha portat, Sergi i Josep Maria, aquest mentor des de la Fundació Cellnex? En quines coses creieu que us ha anat bé?
La primera part, jo crec que és clar, la part de mentories, no? Que al final no és que sigui un, no? En tenim tres de la Fundació, més tres externs, que el que al final ens estan donant és un punt de vista totalment extern, on ens ajudin a millorar molt, molt més el model de negoci. A part dels suports que l'experiència que té la Fundació i sobretot l'empresa Cellnex a nivell de desenvolupament tecnològic, que ens poden donar un suport en com desenvolupar aquestes eines per a les escoles perquè siguin molt més fàcils per les mestres. Però jo crec que al final no és només un punt el que s'està atacant amb el programa de Cellnet Bridge, és donar-nos un suplement que ens permet millorar molt més a nivell de professionalitat i d'empenta per poder tirar endavant aquests productes.
Carmen, ara fem al revés. Què li aporta al mentor ajudar a una startup com la de Neurocalab?
Bé, al mentor i a la fundació el que ens aporta, com han dit ells estan presentant solucions tecnològiques per una detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge, és a dir, utilitzen la tecnologia per millorar la societat, en aquest cas per millorar l'educació dels nens amb dificultats. La innovació, la tecnologia i l'educació són compromisos fonamentals pels quals treballem des de la Fundació dia a dia. La nostra missió, has de tenir en compte que la nostra missió és apropar la tecnologia i la connectivitat a les persones per reduir les bretxes digitals, socials, territorials i també per promoure la sostenibilitat. Llavors, una iniciativa com Neurocalab el que ens permet és portar a terme, baixar al terra la nostra missió, és fonamental.
Però baixem una miqueta més a terra el projecte. Ara és torn de preguntes curtes amb respostes curtes, si pot ser. Comencem posant magnituds a Neurocalab. Número de treballadors, facturació hores d'ara?
Ara mateix som un equip de 4 persones i la facturació està una mica per sota de 50.000 euros.
Clients, quants i quin tipus de clients teniu?
Tenim més de 900 famílies que estan utilitzant el nostre programa de forma gratuïta per fer una prova de cribatge. S'ha avaluat més de 450 nens i nenes des de les escoles i gràcies al programa de Cellnext el nostre objectiu és arribar a les 25 escoles al final d'aquest curs.
Funcionen més les escoles o funcionen més les famílies com a particulars?
Depèn molt de l'entorn. L'avantatge que tenim que si podem entrar a una escola és que l'impacte és molt més gran, però el que ens vam trobar també és que hi havia famílies que en aquest moment l'escola no ens podia donar el suport i de manera individual necessitaven aquest suport.
Què és més fàcil de detectar? Problemes d'aprenentatge de matemàtiques, de lectura, dèficit d'atenció?
Si tens les eines adequades, tot es pot detectar fàcilment.
No podria passar que acabem inflant les aules de nens amb trastorns de TDAH i dificultats d'aprenentatge amb tantes proves i tantes proves, o no?
Jo crec que és al revés. Crec que amb les eines adequades pots afinar realment qui té dificultat i qui no en té. El problema que hi ha o que hi ha hagut fins ara és que cadascú buscava professionals externs amb unes eines més o menys reconegudes per fer un diagnòstic. Si podem objectivar-ho tot...
Quina és la cosa que fan a Finlàndia que fan que l'educació sigui tan bona en aquest país?
Té una atenció molt més personalitzada. Hi ha un únic currículum escolar per tot el país i llavors la detecció i la intervenció de les dificultats d'aprenentatge es fa a l'aula. Si l'aula se'n surt, llavors surten a fora. Aquí moltes vegades ho fem al revés.
Què hauríem de fer aquí a Catalunya per millorar precisament el nivell escolar del conjunt del país?
Intenta saber quins són els punts forts i els punts febles de cadascun dels nens i nenes per poder individualitzar i acostar molt millor el procés d'aprenentatge.
Hola, sóc la consellera d'Educació del Govern de la Generalitat. M'he de preocupar per la intel·ligència artificial a les escoles o no?
No s'ha de preocupar, el que sí que hem de preocupar de que es faci un bon ús. I això passa per només formació als estudiants i als estudiants, sinó també als mestres. Al final hem de donar com una eina més que es pugui utilitzar i sobretot ajudar a que l'interès artificial tingui ètica.
Sergi, imaginem el Joan que rep l'informe vostre de la seva obra. Què veurà en la solució vostra?
Doncs en una primera part podria veure de manera molt resumida
entraria dins una web i a partir d'aquí veuria els resultats de tots els seus alumnes, no?
Exacte, com hem vist abans, cada un dels nens estarien jugant entre aquelles activitats.
Ni de color verd, ni de color taronja, ni de color vermell.
Exacte, tenim aquí l'avaluació de cada un dels àmbits, en aquest cas podria ser de lectura o de matemàtiques, i podem identificar de manera molt ràpida quins són els punts forts i els punts de millora de cada un dels nens i nenes.
Podem entrar amb algun nen?
Exacte, podríem anar específicament amb un nen, d'aquesta manera poder veure quina és la seva
avaluació. L'Arnau, per exemple.
I si anem a mirar, per exemple, quins són els resultats en lectura, doncs veurem que ha de ser un nen de primer.
Més verd i algun taronja, no?
Exacte, estem veient que, per exemple, el tema de la lectura domina molt bé la lectura de lletres o dels monosíl·labs i comença a tenir una mica més de dificultats amb la part de bisíl·labs. I aquí ens està dient també, si ens quedéssim amb els encerts, que hauríem de treballar més els bisíl·labs, però la gràcia d'utilitzar la tecnologia digital és que ens permet també tindre en compte la velocitat de lectura. No només si l'encerta, no?, sinó el que triga. I aquí ens està dient també que els monosíl·labs sí que els fa bé, però va molt lent. Per tant, abans de començar a treballar amb els bisíl·labs, o combinar les dues coses, hauríem d'intentar automatitzar molt més la lectura de monosíl·labs i després anar ja cap als bisíl·labs.
Josep Maria, quin missatge creus que té el professor de tot això amb aquestes dades sobre la taula?
Amb aquestes dades veu que el nen no descodifica com ho ha de fer, que va més lent, que dedica recursos atencionals a un procés que no li serveix per entendre, o en una fase inicial per entendre allò que llegeix, i que ha de millorar, perquè si no, quan s'enfronti a estructures més complexes, dedicarà tant recursos a descodificar que no entendrà el que ha de llegir. Per tant, el procés d'aprendre a llegir a llegir per aprendre no el portarà bé. Per tant, hi ha l'altra via.
I en matemàtiques seria un resultat similar, o sigui, una solució similar de nivell d'informe?
A nivell de resultats, el que volem és que sigui molt homogeni. Per tant, si analitzéssim l'informe amb càlcul, veuríem resultats mostrats de manera molt semblant, amb l'única diferència que, evidentment, el que estem avaluant són diferents àmbits, com podrien ser les sumes, i dintre de les sumes de quants dígits estem treballant, o restes, o dintre de la línia numèrica, no? Una estimació d'on està el número entre el 0 i el 100 dintre d'una recta imaginària, o altres àrees com transcodificació.
Aquí veig més vers, no?
En aquest cas, podríem veure que l'Arnau en matemàtiques va molt millor que en lectura.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC 1.
Carmen, quines potencialitats li veus en aquest projecte? Fins on creus que podria arribar?
Bé, les potencialitats van en relació amb les necessitats. Llavors, només una dada. Entorn al 20% dels nens i nenes tenen dificultats d'aprenentatge. I això deriva en una falta d'autoestima, en una manca de benestar per ells i en el futur probablement una menor potencialitat de treballar. A més, la tecnologia és un llenguatge universal. Això què vol dir? Això vol dir que això es pot implementar a tot arreu, en llocs remots, en llocs de desenvolupament i, a més, crec molt important que aquest tipus d'eines s'integrin com a part del sistema educatiu bàsic del nostre país.
Vaig fer una pregunta més difícil pel Sergi i el Josep Maria. I el mentor de Cellnex, què us ha dit, què us ha tocat el crostó? En quin aspecte dieu o creieu que us ha dit que heu de millorar respecte al que fins ara teníeu?
Ens ha ajudat a poder intentar maximitzar l'impacte social. Al final és buscar quin és el model de negoci que permetrà maximitzar l'impacte social. Per tant, que estigui molt relacionat els ingressos amb el nombre de nens i nenes que podem ajudar. I aquesta reflexió ens ha anat molt bé per pivotar el model de negoci que tenim actualment.
Pivotar, és una gran paraula dels emprenedors. No? Què ha suposat aquesta pivotació?
Al final és mirar quin és l'enfoc que podem donar, no? Quines són les oportunitats que podem donar als nostres clients perquè sigui resolgui els seus pains, no?
els seus dolors.
I a la vegada no sigui un impediment a poder-li incloure. No? I
el programa Cellnex Bridge va per la seva tercera edició. Fins ara heu accelerat una desena de projectes, com el de Neureka Lab, i en aquesta edició n'incorporeu 5 més, d'un total de 70 projectes que es van presentar. Quin és el balanç que feu d'aquests 3 anys fins ara?
Bé, aquests nombres ho indiquen, el balanç és molt positiu. Cada any s'apropen a nosaltres startups i propostes innovadores molt compromeses amb la societat. Cada vegada les propostes estan més madures, són més professionals i les persones que estan darrere ell, aquestes propostes estan molt, molt, molt preparades. I el que és més important i del que estem més orgullosos és que després de passar per aquest programa, aquestes startups tenen un model de negoci i un model d'impacte social més madur i s'expandeixen, per exemple, de la primera edició. Tenim dues startups que ara estan desenvolupant la seva proposta a Latinoamèrica i de la segona, dos més, una arreu d'Europa i una altra a Amèrica.
Deixa'm preguntar-te per la teva experiència personal. Què suposa per tu implicar-te en un projecte com aquest? Què has après? Què has viscut?
Per mi, si em permets la paraula, un xute de motivació, perquè el que admiro d'ells és la seva passió per la innovació, per millorar les condicions del nostre entorn des d'un punt de vista de sostenibilitat i social, i també la seva voluntat de creure en una idea, de tenir un propòsit i de dur-lo a terme.
Si fes un informe del vostre projecte, quin moment uau explicaríeu del que sigui la vostra història, que fos un moment verd, per dir-ho d'una manera, és a dir, aquell moment en el que realment, ostres, ens en recordem i d'alguna manera vam aconseguir veure que allò que volíem fer veiem on ens hi estava costant.
Potser n'hi hauria la constitució de l'empresa, perquè saps què passa? Que en els projectes de recerca tens contacte amb les famílies i les famílies et diuen, bueno, i ara hi ha participat aquí, i ara què més, no? I quan reps moltes vegades aquest missatge i tu saps què es pot fer, et planteges el repte següent, que és vaig intentar que això arribi a més gent. Això no és un pas fàcil. Estem parlant de que passes de la universitat a l'empresa, no? Mm-hmm. És com tirar-se per un precipici que no saps.
Sí, aigua al final o una piscina.
Exacte,
no?
Perquè...
Però si teniu 900 famílies, no, ja... Vull dir que el moment uau, al final, és aquest, no?
Un dels moments més uau, no, relacionats amb això, és el missatge de les famílies. Hi ha un correu, no, que vam rebre fa poc. No és un uau d'immediat, sinó que veiem una de les nenes que havia treballat en el projecte de recerca, per tant, estem parlant de fa uns anys, doncs que ara està fent batxillerat i el seu treball de recerca el vol fer sobre la discalcúlia. Vol veure com introduir eines per a la discalcúlia dintre de l'aula, perquè vol ser mestre. Al final, això és un moment de, no, pell de gallina, que dius, ostres, aquesta nena, doncs, ha pogut arribar a seguir estudiant, la seva autonomia, com comentava molt bé abans la Carmen, sigui empoderada, i per tant ara té ganes d'ajudar la resta de nens i nenes.
I un moment no uau, un moment de dificultat, aquell moment de tot aquest temps d'història que d'una manera, doncs, ho veu patir més?
No és patiment, sinó també una mica desil·lusió. És quan vas a una escola, a un lloc, dius, t'oferim una eina que pot ser objectiva, i veus que no per culpa d'ells, sinó per altres prioritats, no poden entomar-ho. I per tant ens agradaria que no, aquests moments fossin el mínim possible.
Perquè hi ha moltes reserves per part dels professors o cada escola en un moment determinat en integrar aquest tipus de solucions com les vostres? Encara es volen quedar amb el paper i el boli?
Jo crec que no, que tenen ganes. L'únic que pots trobar és que hi ha escoles que tenen una saturació de coses noves que han de fer, en canvi això fa que els hi costi fer d'altres. Però la veritat és que quan parlem amb les escoles, el missatge i sobretot la recepció que rebem d'elles és molt potent, té moltes ganes de tindre aquestes eines.
O sigui, hi ha saturació, diem-li, de projectes o de propostes innovadores que fas?
Sí, potser no només de propostes innovadores, sinó també a nivell de gestió. Hi ha molts canvis darrerament. El col·lectiu de mestres també es queixa de que hi ha pocs recursos a nivell de personal, i és una confluència dels aquests factors que fa que un abordatge d'una problemàtica com aquesta, doncs, tot i ser ben rebuda, si no disposes de totes les eines necessàries, pugui arribar a ser complicat d'introduir a l'escola.
Molt bé, us faig la darrera pregunta, que és comuna a tots els emprenedors d'aquest podcast, que és: quin és el vostre lema com a emprenedors? Què és allò que us ajuda a seguir lluitant des d'aquí Vic perquè Neurecalab sigui cada dia una realitat millor?
Bé, jo més que la frase, que la tinc a nivell personal, que és la visió, és quan porto meu fill a l'escola i veig la resta de nens. Dona la motivació per dir seguir treballant, perquè al final és el futur, són ells i elles, i som tornar al cap de la feina amb energia per ajudar-los.
Sí, veure que amb les intervencions els nens i nenes milloren, que tenen somriure, que t'ho agraeixen, que et diuen que volen més activitats, això per mi és la base de la motivació per continuar.
Ara sí, doncs, Maria Serra, Sergi Grau, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i també Carmen Espinosa pel teu testimoni des de la Fundació Cèlnex.
Gràcies.
Una abraçada a tots i a la propera.
Moltes gràcies.
A RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go. Temps pels Digital Tips, l'espai del Víctor Puig. Ell és el vicepresident de serveis de consultoria a Ats Moray i director també de l'agència Thingdo. Però per sobre de tot és el nostre col·laborador, i el que fa és analitzar l'estratègia digital de cadascun dels nostres convidats. Aquestes són les tres coses que destaca Víctor Puig de com comunica Neurecalab a l'entorn digital.
Tip number one. M'encanta la web de Neurecalab. És de llibre, és un exemple a seguir. Ordre i clara, amb una proposta de valor ben destacada i divisió en tres públics: famílies, professionals i escoles. després explica per què serveix la seva tecnologia, un argumentari per cada públic, metodologia i contacte. Fantàstic, molt ben resolt.
Tip number 2.
La millor xarxa social que fa servir Neureka Lab és Instagram. Fan una aposta en separar castellà de català en dos perfils diferents, que això segur que té algun motiu, i després fa aquest ritme de publicacions de 1, 2, 3, 1, 2, 3, basats en tres públics, de manera que cada públic té el seu disseny i el seu estil de copy. És una aposta valenta, és un perfil a seguir, i aquest ritme tan pautat, no sé si es donarà molt bon resultat, però queda molt elegant.
Tip number 3.
Si Instagram és un exemple en positiu, les altres xarxes socials de Neureka Lab potser trontollen una miqueta. Em preocupa especialment LinkedIn, on veig una manca de l'enllaç des de la web al perfil i una manca de contingut propi, n'abusen molt de les republicacions. El Twitter és bàsicament testimonial i el YouTube està una mica abandonat.
RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.